Revolucionats, amb Ricard Castellet i Jordi Pi.
Ja tenim a l'estudi els Revolucionats. Molt bona nit, Jordi.
Hola, hola, hola.
I avui també, però des de casa, sembla que ha passat molt de temps sobre la pandèmia, encara ens porta confinaments. Ricard, bona nit.
Hola, bona nit, Pau, com estàs? Doncs sí, sembla que tot és normal i que la pandèmia ja no existeix, però no, encara resisteix. I era dels últims que no havia caigut, però també ha caigut. Per tant, tothom a cuidar-se, que el Covid continua per aquí.
Jo he caigut tantes vegades ja, Ricard. Sabem que et trobes bé, ganes de que tornis per tocar-te, l'estudi, tocar-te poc, eh? Però escolta, tot això m'agradaria... Bueno, ens porta un tema que jo crec que s'ha analitzat com a fenomen des del programa diverses vegades, però crec que avui hauríem d'entrar una mica més a fons. Twitch.
Banda sonora de Beatles per parlar de... No de Twist, com diu la cançó, del Twist and Shout, sinó de Twitch. Què té a veure amb Twitch i la pandèmia, Ricard?
Doncs pues mira, Pau, ja sé per on vas, Pinati, evidentment, eh? Però durant els diferents, diguéssim, confinaments, la plataforma que més ha crescut, curiosament no, perquè ja expliquem per què, ha estat precisament Twitch. El valor de poder transmetre en directe, el valor del live, del directe, però alhora també estar connectat amb molta gent, poder fer safareig, poder opinar, de les mateixes coses, un espai molt concret, amb una plataforma de streaming meravellosa que ha fet Amazon i que es diu Twitch.
De fet, els creixements de consum han estat exponencials durant la pandèmia per aquesta sociabilització. Hem vist titulars a punta pala. El que passa és que aquests titulars, i dels que hem parlat molt aquí, sempre els han generat els mateixos, no? L'Ibai, el Piqué, amb iniciatives molt concretes, que ja n'hem parlat molt, els hem cridat, no han vingut.
Ho seguim intentant.
Ho seguim intentant. El que jo em preguntaria és què ha quedat de tot allò, perquè, de tots aquells titulars, perquè realment no sé si estem davant d'un fenomen que escombrarà moltes altres pantalles o simplement és una més.
A veure, jo crec que un dels grans valors de Twitch és que la plataforma avança cap on vol l'usuari, la comunitat. O sigui, està pensat realment amb l'usuari al centre. I a més també dona moltes avantatges al creador, que això també és molt important, aquesta visió de la creator economy. Què fa el creador? Monetitza molt més que en les altres plataformes i això garanteix, segurament, una supervivència més alta que les altres.
1, 2, 3 euros. Em deus un euro, i no m'ho tornes.
Clar, llavors esteu dient que Twitch podria arribar a estar per sobre de la televisió i també de superar, per exemple, plataformes tan consolidades com podria ser YouTube?
Aviam, jo crec que la possibilitat hi és i Twitch ha demostrat ja moltes coses. Molt interessant el que deia el Ricard. Mentre la comunitat estigui al centre, això és un valor afegit molt important. Però afirmar això avui jo crec que no sé si és molt agosarat. De fet, comença a haver-hi certes notícies que no van a favor d'aquesta promesa. Poder Twitch no és aquest globus tan bèstia, no? Sinó és una cosa que mica a mica es pot desinflar.
A veure què passa, eh? Però és veritat. De fet, Twitch ha anunciat uns canvis en el seu programa de partners, per exemple, i per tant de remuneració, que ràpidament ha generat una gran, diguéssim, polèmica mundial i a més posa en dubte el seu propi creixement. De fet, abans, en molts casos, el 70% dels ingressos eren pel creador i el 30% per la plataforma. Ara es proposa un canvi de model transcendent, que tindrà la seva importància, que és un repartiment de 50-50. Twitch, el millor que ha fet és creure en els creadors. Ara, aquesta creença, aquesta aposta pels creadors, la fa més relativa, per dir-ho manera.
Sí, total. De fet, Twitch jo crec que ha entrat en un nou marc de competències que pot ser la seva condemna, Twitch es va diferenciar molt radicalment de la resta de plataformes, com per exemple YouTube, perquè no apuntava un objectiu de difusió i, per tant, amb un negoci suportat per la publicitat, sinó que al final apuntava clarament, com has dit, a la creació. I l'algoritme és el que feia visible. Però, clar, ara s'han donat compte que això és més ampli i, per tant, també tenen aquest objectiu de la difusió. I aquí sí que entren plenament amb el mercat de la publi.
Soy Augustus Club. Su chocolate es fantástico.
Salta a la vista.
Clar, ara escoltàvem aquest tall en clara al·lusió a una picada d'ullet, que és que les audiències acompanyen amb resultats publicats, amb bones audiències. Suposo que tothom vol una part del pastís, Ricard.
Sí, a veure, Pau, aviam, abans et diem els gustos, no?, de la fòria de xocolata. El dolç és molt llaminer, però també pot donar mal de panxa si en menges massa, per dir-ho d'una manera. I el tema és que si veiem els grans titulars i analitzem les audiències, la conversió que hi ha entre el número de seguidors i usuaris connectats durant el streaming, la realitat és que molts cops dona dades molt i molt baixes.
Sí, i no només això, sinó que al final cada vegada per aconseguir més usuaris connectats sumant les seves hores, el que exigeix és més usuaris fent directe. Abans amb una connexió n'hi havia prou, ara hi ha gent que està connectada, no diré 24 hores, com el Rubius, per exemple, que quan dorm està matent, però quasi. Al final, si parlem, per exemple, d'Ibai, per posar un referent, estem parlant del top 5 a nivell mundial, l'Ibai té pràcticament 10 milions de seguidors i penseu que només fa una mitjana de 30-40 mil usuaris connectats a cada streaming. Diferent quan es fa un esdeveniment concret, amb el Piqué, etc. Però la realitat és aquesta, 30.000, 40.000 per 9 milions.
I a tu com et semblen aquests números, Ricard, també 30.000, 40.000 usuaris connectats, és molt o no?
Aviam, Pau, si l'audiència potencial d'Ibai és mundial, estem parlant d'un mercat realment de milions i milions de persones, i només, entre cometes, fa 40.000 usuaris connectats, i, per exemple, comparem amb una audiència més nitxo, com pot ser la TV3, que és molt més limitada.
La TV3 amb TDT, Ricard, amb televisió lineal.
Sí, correcte. I anem a comprar-ho. Eufòria, 350.000 o 400.000 persones mirant la tele, i en aquell moment les xifres són realment per tirar coets. Però, clar, quan ho compares amb una audiència global, mundial, només, entre comentes, 40.000, aquí els números no són tan grans per fer un titular, per una manera.
De fet, va haver aquesta comparativa per entrar en un altre debat, que jo crec que és molt interessant, que és el futur del català a les plataformes, no? Perquè, bueno, últimament hem vist molts moviments, sobretot a Twitter, en aquest àmbit. Està clar que la gent jove hi és. El que passa és que, clar, això xoca radicalment amb els streamers que viuen de les grans audiències i, per tant, comencen a decidir que els seus continguts siguin en castellà o en català.
Clar, i això pot ser un problema, no? A dia d'avui és difícil garantir una presència important del català.
Això és així, Pau, i diguéssim que la globalització de la distribució del contingut, en aquest cas, no juga en contra per garantir la presència del català entre la gent jove. Haurem d'estar a l'expectativa i jugar per recolzar totes les iniciatives que es facin, apostar pel català com a llengua de creació de continguts. Hem de fer-ho, hem de fer un esforç aquí, un esforç de país, de societat, i veurem què passarà, evidentment.
De fet, Ricard, si parlem d'expectatives, permeteu-me que anem a un altre tema. En aquest programa hem comentat forces ocasions quin era el futur de les arts escèniques i l'impacte de les tecnologies en tot això, i m'agradaria treure un tema nou.
Sí, de fet, quan han vingut actors i actrius al programa, els ho preguntàvem, pel tema de les noves tecnologies al teatre, i ens diuen que actualment l'impacte encara és petit, perquè el gran argument és que el teatre mai perdrà aquest gran actiu que té, que és la presencialitat.
Bueno, aquest tema és molt interessant, eh? Jo estic totalment d'acord, però la tecnologia no té per què anar en contra del fet presencial. En canvi, sí que pot aportar certes característiques per reforçar l'experiència. Un clar exemple, per exemple, és una proposta escènica del teatre immersiu que s'ha estrenat al Centre d'Arts Digitals Ideal de Barcelona, de la mà del Jordi Selles i el Pau Roca.
Però què és això?
Doncs això és una cosa que hem d'anar a veure urgentment, una proposta superinteressant. El Pau en el seu dia ja va fer en teatre convencional, anem a dir, una proposta participativa, en públic, però ara precisament les tecnologies immersives del Centre d'Arts Digitals li han de permetre potenciar encara molt més aquesta relació entre el fet artístic i l'espectador, que ja alguns defineixen com a teatre d'experiència.
Per tant, l'apuntem a l'agenda, se'ns acaba el temps, aquest Centre d'Arts Digitals Ideal de Barcelona, de la mà de Jordi Selles i Pau Roca. Ricard, quan tu et milloris, si vols, ens hi trobem. Què et sembla?
Doncs pues fet, Pau, i Pinetti, som-hi.
I a la sortida birra, sempre.
Exacte, l'estrella.
Fins la propera.
Adéu.
Gràcies, som-hi.